Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El claustre de Sant Francesc torna a ser l'epicentre del cicle Paraules als claustres, des de meitat de maig i fins a l'octubre, per 13a edició. Tota l'activitat d'aquest cicle vilafranquí girarà al voltant de la paraula. I amb paraules, justament, us el presentem, amb paraules, perquè això és ràdio i és la força de la paraula, de la mà de la seva coordinadora, la tècnica de cultura de l'Ajuntament vilafranquí, Sílvia Amigó. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sílvia, enguany el cicle dura més?
Dura més, l'hem allargat. Bé, no és el primer any que l'allarguem fins l'octubre, eh? L'any 2015, també amb l'excusa que era la capitalitat cultural, Vilafranca, de Catalunya, la vam allargar amb una exposició justament sobre Ramon Llull que va fer Fèlix Plantalec, i el 15 d'octubre encara vam fer un acte, un recital. Sempre diem que és un festival o un cicle del bon temps, no? De la primavera, de l'estiu, i aquest any, bueno, com que el bon temps, afortunadament i malauradament, dura molt, doncs l'hem allargat també fins l'octubre.
El que no canvia és la constant, i és el que li dona sentit, és que tot el que hi passa en aquest cicle, i de disciplines n'hi ha moltes, ja ho descobrireu, gira, pivota al voltant de la paraula.
Just.
Que també és agosarat, en els temps que corren.
Sí, 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 és agosarat perquè realment el que prima, com bé sabem, doncs és la imatge. La imatge, com més ràpida possible i com més breu també. Però nosaltres resistim, no només nosaltres, els que ho programem i creiem, sinó, evidentment, el públic que avala aquest tipus de proposta, no? Una proposta de proximitat en un entorn patrimonial tan preciós com és el claustre de Sant Francesc i amb l'eix que tu deies de la paraula dita, la paraula directa, amb propostes, doncs, no et diré de llarga durada, però evidentment no són posts, sinó sí que són espectacles que tenen uns 60 minuts de durada i que afortunadament la gent, doncs, el públic, li ve molt de gust asseure's i que li expliquin coses i pensar sobre les coses que sent.
El cicle és llarg, és eclèctic, hi ha diverses disciplines. Què hi trobarem aquest any?
Bé, aquest any, doncs sí, com bé dius, hi trobarem recitals de poesia, hi trobarem música antiga acompanyada d'un relat, hi trobarem un parell d'exposicions vinculades directament amb la poesia, hi trobarem lectures dramatitzades, un recital molt especial dedicat a la pau o a la guerra, depèn de com es vulgui veure. Essencialment això, lectures, recitals, música, exposicions.
No hi faltarà...
I dansa, perdó.
No hi faltarà, sí, l'homenatge o el reconeixement a algun personatge vinculat a Vilafranca o vilafranquí.
Exacte.
Tot i que enguany reformulada aquesta idea.
Sí, la idea... Durant 13 anys vam iniciar el cicle sempre amb una jornada d'homenatge a algun personatge vilafranquí, il·lustre, si fos del món de les lletres, de les ciències, però sí, algú que valia la pena homenatjar, recordar i reivindicar. Enguany, doncs, hem reformulat el format d'aquesta jornada, que s'esdevenia un dissabte, tot un dissabte al matí, durant bastantes hores i moltes ponències, i bé, hem pensat que era el moment de donar un tom a aquesta jornada i per tant la jornada en si, doncs, no s'esdevindrà, però sí que volem mantenir, i això ho intentarem mantenir en les properes edicions, un homenatge o una reivindicació a algun personatge rellevant de la nostra cultura vilafranquina o penedesenca.
Aquest 2023 serà Ramona Via.
Exacte, serà Ramona Via. Ens va anar molt bé conèixer un espectacle que es va fer al Prat, perquè de fet ella va néixer a Vilafranca, però després ja es va traslladar al Prat de Llobregat, que l'Arnau Puig, un dramaturg d'allà, en va fer una versió teatral de la seva novel·la o del seu relat Nit de Reis. Aleshores, nosaltres ens vam posar en contacte amb aquesta gent del Prat, també amb tota la companyia, dient-los que potser ho portàvem a Vilafranca, això ho hem fet des de Paraules al Claustre, però també amb el programa d'espectacles de Cal Bolet. I pensant, donant toms a aquesta proposta, vam dir, home, seria bonic, aprofitant que és un personatge vilafranquí, fer una cosa més, no tan teatral, perquè volem fer el claustre i, evidentment, no és un teatre, sinó reformular l'obra teatral en una lectura dramatitzada. I en aquest cas, doncs, l'Arnau Puig, si va vindre, va dir que l'adaptaria, que cap problema, que li feia molta il·lusió, i sí que van posar de condició que les actrius les volíem triar nosaltres i que fossin
de casa, no?
De casa,
com
exacte.
Com la Ramona Via.
Exacte, com la Ramona Via. I bé, això sí que és l'espectacle que tindrà lloc més enllà, com tu deies, a l'octubre, el 5 d'octubre.
Tanca el cicle,
tanca, no? Tanca el cicle perquè també formarà part del cicle professional d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori. Aleshores, ens hem mancomunat les dues propostes, no? La del el dels espectacles estables de Cal Bolet i l'Auditori i el cicle.
I a quines dues actrius heu llançat la proposta?
Bueno, hem llançat la proposta a l'Aina Tomàs, que és vilafranquina, i a la Gisela Guitart, que viu a la Granada, bueno, que és nascuda a la Granada, no sé on viu perquè sempre volta, i totes dues doncs, han acceptat la proposta. És qüestió doncs, que els passem els textos i que elles en facin doncs, la lectura pertinent.
De la Ramona Via, l'homenatjada, ens deia, es va néixer a Vilafranca, tot i que es va traslladar al Prat,
exacte,
on va fer la vida i va morir. Explica'ns més de Ramona Via. Potser hi ha gent que no la coneix, sobretot té un dietari, un diari,
exacte,
que és el que la situa
ella,
en el mapa.
Ella, evidentment,
no?
Literàriament, que és el que a nosaltres ens interessa, ella va escriure el diari d'una infermera de 14 anys, que va ser publicat per primera vegada l'any 1966, i és el format d'un diari personal. Però, és clar, és un diari personal que s'emmarca en una època molt concreta, que es concentra entre l'1 de setembre del 38 i el 6 de juny del 39, a plena guerra civil. Aleshores, una noia de 14 anys que té la capacitat de narrar el dia a dia del que passa en aquesta època tan fosca de la nostra història, doncs té molt valor, tant literari com històric. I és per això que és coneguda, sobretot, Ramona Via, per aquest diari, per diari d'una infermera.
Tot i que ella va continuar escrivint...
Sí, va ser poeta.
Poeta,
exacte, exacte, però essencialment...
Però aquesta primera obra, la marca.
La marca, i és la que nosaltres també tenim la sort de que la tenim publicada, que Edicions Andana en va fer una edició fa uns anys. Mirarem de tenir algun exemplar per qui el vulgui llegir. I bé, hem escollit, sí que haguéssim, certament, poder escollir alguna obra poètica, que no descarto, que es digui algun poeta. Però és que el relat del diari ja és molt literari, molt poètic, a banda de molt real, molt realista.
Aquesta lectura dramatitzada, basada en aquesta Nit de Reis, clourà el Paraules als claustres i l'obria diumenge passat Místics, amb la Jordina Biosca i el Ràbit Goldschmidt. Com va anar?
Exacte. Oi, preciós.
Sí?
Va anar molt bé. La veritat, era una proposta molt intimista, perquè els poemes, doncs, com bé diu el títol, Místics, doncs, tots tenien un mateix fil conductor, que és la relació del poeta amb Déu o no Déu, amb la creença o amb la no creença. I la tria de textos era excel·lent. La interpretació també va estar molt bé, per part de la Jordina. La música del Ràbit embolcallava tot el claustre i val a dir que agraïm des d'aquí al públic que va venir, perquè just a l'hora de començar plovia, era un diumenge a la tarda. Era el primer espectacle que hem encetat aquest any de pagament.
Aquesta és una novetat s'introdueix
de pagament, un pagament simbòlic, perquè són 4 euros.
Tots o només alguns?
Tots. Ah, no, tots, no, hi ha alguns que són gratuïts. el que són exposicions o recitals de poesia només amb una sola persona, doncs els que no comporten una producció excessiva, i l'infantil, que sempre fem també el familiar, són gratuïts. Però bueno, hi ha un preu únic gairebé de tots els espectacles de 4 euros. I bueno, això que em comentaves va anar molt bé. Vam omplir l'aforament perquè, bueno, a banda que vam haver de modificar una mica l'emplaçament, que ho volíem fer al pati, però al ploure doncs, ho vam fer sota els porxos.
Per quedar recer, no?
Exacte, per quedar recer. Et dic que plovia just quan va començar, i no, plovia allò típic, just mitja hora abans de començar.
Quan has de prendre la decisió.
Quan has de prendre la decisió, després no va ploure més. Però bé, agraïts a la Jordina, al Ravit i al públic que va venir a fer-nos costat en aquesta proposta.
Un cicle que continua justament avui amb una proposta doble.
Sí.
Aquesta tarda vespre.
Bé, és doble, tot i que és individual. Perquè
és un dos per un, no?
Exacte, és un dos per un perquè l'artista polifacètic, perquè també és cantant, Joan Vinuesa, que és un artista, et podria dir, gairebé un exemplar únic al nostre país, perquè ell pertany a una generació molt concreta, de la generació de lluita i persecució en el franquisme, una generació que incipientment es va apuntar a les corrents hippies d'Europa, que va viatjar per tot Mitjà Orient amb aquelles condicions, amb autobús, autostop, fins a arribar a la Índia, totes aquestes meques d'uns ideals, i que en Joan Vinuesa encara representa ara. Certament
s'ha mantingut fidel.
I tant la seva poesia com la seva obra pictòrica són una mostra d'aquesta fidelitat a una manera de viure, a uns ideals. I ell justament explica que les seves, que podria definir les seves etapes vitals en la revolucionària, en la viatgera i després en l'artística. És en l'art on ha trobat doncs, canalitzar tots aquests anhels que evidentment la societat potser no, de consum no ha anat cap aquí. Però bueno, de tant en tant tenim exemplars, jo ho dic així, que ens recorden certs valors, i en Joan Vinuesa seria un d'aquests personatges.
Aquesta tarda, a les 8, dèiem doble proposta, perquè sí, d'una banda s'inaugura una petita exposició seva.
Exacte.
I de l'altra farà un recital.
Ah, exacte. Sí, sí, presentarà, està a punt d'editar un poemari que es diu No, poemes hereditaris per heterodoxes. Està a punt de sortir, però en recitarà doncs, inèditament doncs, alguns poemes.
L'exposició tindrem temps de veure-la, no?
Sí, sí, perquè s'inaugura avui, 19 de maig, i estarà al claustre fins al 25 de juny. Per tant, que no he dit, els horaris del claustre són de dimecres a diumenge, a les tardes de dimecres a divendres és de 5 a 8 del vespre, i els caps de setmana de 11 a 2 del migdia. Per tant, és fàcil i és còmode apropar-se al claustre, que per cert, bueno, ja enllaçant després amb el proper acte, encara hi tenim de manera semipermanent, per no dir de moment permanent, l'exposició que just farà un any vam inaugurar d'Àngel Camino. I és en aquest sentit que també veiem pertinent fer un homenatge a l'Àngel Camino, donat que encara tenim la mateixa exposició de fa un any, La paraula, la matèria i el somni, que ell va pensar pel claustre, que és també una exposició antològica de tots els seus anys de trajectòria escultòrica.
De fet, ell l'havia preparat,
l'havia
seleccionat i concebut, i va morir poc abans que es pogués inaugurar, no?
No?
Després, ja s'havia inaugurat.
Ja s'havia inaugurat, ell va poder assistir a
mentre
la inauguració.
Mentre estava l'exposició en
sí,
marxa.
Sí, exacte, l'exposició es va inaugurar i ell va morir sobtadament doncs, poques setmanes després. I bé, ens ha semblat que era important, primer, recordar que hi ha aquesta exposició tan important a Vilafranca, d'unes obres magnífiques, dels materials tan nobles que ell treballava, no? El granit, el marbre, el ferro, que són imponents, que van de totes elles, van acompanyades d'un poema, que la cartela és el poema que ell va escollir també, per tant, per això tenia sentit també dins el cicle Paraules al claustre, perquè l'Àngel era un enamorat de la paraula, del pensament, de la filosofia i de la poesia.
Sí, era una mica filòsof.
Oh, i tant, molt filòsof, molt. I també força poeta. I és per això que vam trobar oportú fer un homenatge més a l'Àngel Camino en aquest espectacle. Ja no ho diria com a espectacle, sinó amb aquesta trobada d'amics, admiradors, gent que estima la seva obra i en la persona, amb una trobada que es diu Lectures per l'Àngel.
Una trobada que tindrà lloc el divendres de la setmana vinent, al claustre, a partir de les 7. S'hi pot sumar qui vulgui de gust a portar alguna lectura.
Exacte. Sí, sí, la veritat és un acte obert, és un microobert, que diríem. Sí que ja hi ha gent que al saber que es feia això ja s'ha posat en contacte amb nosaltres i ja tenim una llista i força llarga, val a dir. I bé, és llegir un poema o una frase o algun pensament que algú vulgui dedicar aquest magnífic artista.
Sota aquest títol, Lectures per a l'Àngel.
Exacte.
Divendres vinent, 26 de maig.
Evidentment, aquest acte sí que és gratuït.
I el d'avui també.
I el d'avui també, perquè ja, com t'he dit, el Vinuesa... A veure, les exposicions que ja fem en altres, en tot el programa d'arts visuals, perquè aquesta exposició també l'incloem dins el programa d'arts visuals, mai no fem pagar per visitar una exposició. Aleshores, sí que la proposta del Joan Vinuesa va néixer com a exposició exclusivament, però no podíem deixar-nos perdre d'escoltar-li la veu i els seus versos.
Aquestes són les propostes per aquest mes de maig. El cicle continuarà a partir del 10 de juny, és un dissabte.
Exacte.
Amb un concert molt especial.
Molt especial.
Us ho has d'explicar bé, això.
Això us ho he d'explicar bé. Això ens va arribar... que a vegades em pregunten... Però com fas la programació, no? És que,
clar, com t'inspires?
Com t'inspires? I algunes coses he vist, evidentment, quan ja portes 13 anys programant o intentant oferir a la ciutat propostes d'aquest tipus, no? Que difícilment pots veure en un teatre perquè, bueno, són especials. Però d'altres, doncs, el cicle es va coneixent arreu i en concret una companyia de Mallorca que es diuen Sol Negre es van posar en contacte amb nosaltres en diverses propostes. I una d'elles era aquesta, Miasma. Miasma, la pesta a Milà a l'any 1630, els efectes de l'epidèmia sobre la vida social i artística.
Sembla el títol d'una conferència acadèmica.
Exacte, però no ho és, eh? Essencialment és un concert de música antiga, de la música que en aquella època, en el moment de la pesta a Milà del 1630, s'escoltava. Llavors s'interpretaran composicions de Giovanni Battista Fontana, Paolo Sima i Dario Castello. Interpretats per violí, baixó, tiorba i a més hi haurà una dramatúrgia que l'acompanya, que explica fets d'aquella època. El que és curiós i que ens va semblar també molt interessant, a banda de la qualitat musical dels components de Sol Negre, era el paral·lelisme que feien en aquella epidèmia amb l'epidèmia recent que nosaltres vam passar, no? Com realment també va afectar les nostres relacions socials, la nostra vida cultural durant força temps i que no està tan lluny del que va passar a la ciutat de Milà en aquella època. I, bueno, és establir aquest pont i que, d'alguna manera, podem veure com la història repeteix episodis i el ser humà també repeteix actituds. Però sí que estarem molt ben acompanyats per la música de l'època. No sé si d'aquí uns anys fessin un espectacle semblant a la Covid-19, quines músiques posarien.
Això és interessant.
És interessant, se m'ha acudit ara, no ho sé.
Un bon exercici.
Exacte, sí, sí.
A inicis de juliol, el claustre és pel Bijàs Penedès.
Sí, s'ha dit totalment, i com que els posem al programa perquè normalment hi programen veus femenines i és un jazz molt vocal, aleshores també encaixa. I sí, també fa il·lusió, evidentment, que un esdeveniment tan de ciutat i tan multitudinari una part d'ell esdevingui el claustre.
Anem seguint el cicle, setmana a setmana, i el 14 de juliol, és un divendres, a les 8.
Exacte, sí.
Poesia i música, amb Laura Conejero i la Rosó Sala.
Exacte, sí. Elles fan una proposta, com et deia abans, crec, amb tot de poemes seleccionats pel manresà Jordi Estrada, de diferents poetes, des de Erri de Luca, que l'any passat vam fer un recital exclusivament d'ell, de José Agustín Goytisolo, de Nishita Stanescu, de José Saramago i d'altres, que ens parlen, que han viscut, són tot poetes que han viscut directament la devastació de la guerra, que els seus poemes parlen d'això, i bé, ens semblava oportú no obviar que a Europa hi ha una guerra, que al món hi ha moltes guerres, i tractar-les també, apropar-les des de la vessant poètica i musical per crear consciència d'aquest dolor, doncs també és una de les propostes que oferim aquest any.
I la Laura Conejero té una veu.
Té una veu preciosa, com recita, que no et deixa... No, que segur que serà una delícia. Convido a tothom a que s'animi a comprar l'entrada ja.
Seguim amb propostes estiuenques. El 20 de juliol inaugureu una exposició de Lluís Cadafalch.
Sí, Lluís Cadafalch és un il·lustrador. De fet, ell, el seu món professional és la il·lustració, però ens va presentar una proposta que totes les il·lustracions que presentarà estan inspirades en versos d'algun de poetes. I clar, encaixava portar-lo. I a més, hi haurà a la inauguració un recital de Txell Sota, que també és poeta, i farem a la sala, sala fosca del claustre, un conjunt d'aquestes il·lustracions que totes ja porten dins la mateixa il·lustració els versos, el poeta que es refereix, i de fet l'hem titulada No haver-te conegut seria terrible, que és l'inici d'un vers d'Enric Casasses, i que també ell va escollir per titular l'exposició.
Es podrà visitar del 20 de juliol, quan obrirà portes, amb un recital de Txell Sota, i fins al 20 d'agost.
Exacte.
I el 28 de juliol, de nou divendres, una mica més tard, a la fresca, a les 9,
sí.
Poesia, dansa i gràfica animada.
Exacte. És per això que és una mica més tard, perquè necessitem que el claustre s'enfosqueixi una mica. I es diu Poemari per acordió, de la companyia Minimíssima, que, de fet, aquesta companyia es diu així perquè inicialment només tenia un sol component, que és Gerard Díaz, que ell, amb el seu acordió diatònic petitíssim, doncs recitava poemes. Però a mesura que s'ha fet més conegut i ha anat fent espectacles arreu, ha anat trobant doncs còmplices que l'acompanyaven, i en aquest cas doncs sí que li vam demanar que voldríem potser una cosa més completa, més d'espectacle, i ha convidat a l'Ali Mateu i Roger Cosidó, que són ballarins, i el Pepón Meneses, que serà qui farà la gràfica il·lustrada. I bé, són essencialment poemes de Gerard Díaz, però amb tot un embolcall doncs escenogràfic que serà molt delicat.
El mes d'agost hi ha una única proposta, les portes de Festa Major, el 25 d'agost, de poesia i música. Al setembre hi ha un parell de propostes, l'espectacle familiar, una exposició, i com dèiem, el cicle acabarà el 5 d'octubre amb aquest homenatge a Ramon Avia. Com podem adquirir les entrades? Estan ja totes disponibles o ho anireu fent progressivament?
No, estan disponibles en la web d'espectaclesvilafranca.cat. I després, una hora abans de cada espectacle, obrim la guixeta del claustre i allà mateix també es poden adquirir. Val a dir que no són numerades, perquè el claustre, doncs, és el que comentava, no és un teatre, tothom pot seure on vulgui. No crec que hi hagi problemes d'aforament, perquè, tot i l'èxit, doncs, són propostes minoritàries, ho sabem, però aquí estem.
Necessàries també.
Oh, i tant, i tant.
Que vagi molt bé aquesta doble cita d'aquest vespre i totes aquestes propostes del Paraules als Claustres. Gràcies, Sílvia Amigó.
Gràcies a vosaltres.
Us deixem amb el flaix de notícies de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Sant Sadurní d'Anoia afronta unes eleccions municipals que es preveuen emocionants amb renovació de gairebé tots els candidats. De fet, les úniques forces que repeteixen candidats són Junts i la CUP. Ara fa 4 anys, Esquerra va aconseguir per primera vegada guanyar les eleccions municipals amb Josep Maria Ribas, que el 2021 va deixar l'Ajuntament després de 2 anys d'alcaldia. El pacte amb Junts preveia un relleu a mig mandat. Esquerra Republicana té en aquests moments 5 regidors al consistori. L'actual regidor de Governació i Via Pública, Pere Bernet, és el cap de llista d'Esquerra Sant Sadurní. Treballarà per fer forts els valors republicans amb responsabilitat, compromís i proximitat. En les eleccions municipals del 2019, Ton Amat es va presentar com a cap de llista de la nova formació Junts per Sant Sadurní, sent la segona força més votada. Junts té 4 regidors a Sant Sadurní. Ton Amat és l'actual alcalde i Junts per Sant Sadurní presenta una llista per revalidar l'alcaldia. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova el Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social. El dijous passat es va celebrar ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. L'acord més destacat va ser l'aprovació del Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social de l'Alt Penedès. La finalitat del pla és contribuir a crear valor per la vida de les persones, afavorir la cohesió, la qualitat i el progrés econòmic i social del territori mitjançant un model d'intervenció en xarxa entre actors clau de la comarca. Per tal d'elaborar el pla, s'ha dut a terme un procés de participació amb 50 agents socials de diferents àmbits. Els 5 eixos d'intervenció previstos són les situacions d'aïllament social o de solitud no desitjada de les persones grans, la participació i la inclusió laboral de les persones joves, l'acompanyament i el suport a les famílies per al desenvolupament d'infants i adolescents, la transversalitat en l'abordatge de la salut mental i la creació d'una xarxa a l'Alt Penedès per la implementació efectiva del pla. El Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social es va aprovar per unanimitat. El mercat de segona mà intercanvi tornarà a celebrar-se a Calafell. Torna al mercat de segona mà intercanvi a Calafell. Se celebrarà aquest diumenge 21 de maig i serà al passeig marítim de Segur entre el port i el carrer Duero. Límit amb Cunit, de 9 del matí a 3 de la tarda. L'organitza l'Associació Comerciants Segur de Calafell amb la col·laboració de l'Ajuntament. El mercat d'intercanvi segona mà té l'objectiu de fomentar la cultura del reciclatge i la reutilització. La idea és donar una nova vida als objectes als quals donem poc o cap ús. Aquests objectes poden ser intercanviats o venuts amb el preu lliure entre les persones que munten parada i els assistents. Els productes més habituals que s'hi poden trobar són llibres, mobles, discs, pel·lícules, instruments musicals, eines, roba i complements, material per a nadons i infants, parament de la llar, electrodomèstics, material esportiu, jocs, joguines, disfresses, material informàtic o plantes. I 109 inscrits es disputaran la segona ultramarató de la marca aquest dissabte. Demà fins a 109 inscrits es disputaran la segona edició de la ultramarató i de la mitja marató de la marca. La prova l'organitza el Club Ciclista La Marca de BTT i formant part del calendari oficial de la Federació Catalana de Ciclisme. La ultramarató té una distància de 126 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 3.450 metres, mentre que en la prova popular els participants hauran de completar una distància de 72 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell. La sortida s'ha fixat des de la pista poliesportiva de la Múnia a 8:45 del matí i el tram més dur és l'ascensió al cim del Montagut.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Com cada divendres, hi ha agenda al detall amb un parell de propostes pel cap de setmana.
La primera és esportiva i solidària, ja que demà tindrà lloc la segona edició de la Nocturna Trail de Calafell. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes. Qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és el Josep València i és el president del Trail Roadrunners de Calafell. Molt bon dia, Josep, com estàs?
Hola, bon dia, gràcies per aquesta trucada, gràcies.
Esteu a portes d'aquesta nocturna trail que es durà a terme demà i explica'ns una mica perquè és la segona edició d'aquesta nocturna, una cursa de muntanya que déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, bueno, avui ja estem aquí ja amb tots nerviosos, ja amb preparatius perquè demà fem la cursa. I és la segona edició, la primera va ser l'any passat i va tenir molt d'èxit i això ens ha animat a fer aquesta segona cursa, sí.
Sortireu i arribareu de la pista d'atletisme de Calafell. Hi ha dues modalitats, no?
Sí, com l'any passat, sortirem des de les pistes perquè és un lloc bastant emblemàtic, hi ha una bona zona d'aparcament, els serveis estan tots a prop i sí, sortirem d'allà. Hi ha dues modalitats igual que l'any passat, una caminada de 9 quilòmetres i la cursa de 14.
I la cursa sí que és crono, les dues o no?
No, la caminada no és competitiva, la caminada és sense cronometratge i la cursa, sí, la cursa té el dorsal és cronometrat, sí. És competitiva, sí.
I és puntuable per altres competicions o no?
Sí, aquest any, l'any passat era puntuable per la Lliga de Tarragona Nord i aquest any hem aconseguit, som l'única cursa que estem amb les dues lligues, continuem amb la Lliga de Tarragona Nord i també és puntuable per la Gran Penedès.
Déu-n'hi-do. Això és important també a l'hora de que la gent s'inscrigui?
Sí, home, clar, perquè al participar amb les dues lligues, els corredors que vinguin doncs, tenen la possibilitat de sumar per les dues lligues, tant per ells individualment com pels seus equips. Sí.
Vosaltres organitzeu tota aquesta nocturna de trail. Com és l'organització d'una cursa d'aquest tipus?
Bueno, nosaltres l'organitzem, però tenim la sort de que tenim l'Ajuntament a darrere que està totalment, hem de dir que està totalment abocat amb aquesta cursa, ens ajuda amb tot el que és la protecció civil, amb tot el que és el tema de permisos, d'assegurances, vull dir que no és fàcil muntar una cursa, però nosaltres, gràcies a l'Ajuntament i després, sobretot, gràcies a l'equip que s'aboca amb el tema de voluntaris, pues aconseguim que les coses surtin mitjanament bé.
Clar, m'imagino que entre avui i demà un desplegament absolut de voluntaris que estaran doncs, des de senyalitzant camins, a la barra del bar, si és que teniu, com l'any passat.
Sí, clar, a veure, avui ja aquesta tarda comencem amb el marcatge. Clar, el ser nocturna té la dificultat de el marcatge està molt ben senyalitzat, amb cintes fluorescents, però clar, de dia ja és complicat marcar, però de nit ja la cosa es complica molt més. Però bueno, tenim la sort de que pràcticament tot l'equip s'aboca amb tant o participant a l'hora de marcar. Hi ha gent que marca i també correrà la cursa, gent que estarem al bar. Sí, bueno, farem perquè al final de tant de la cursa com la caminata fem una botifarrada amb beguda, bueno, una miqueta de fi de festa que està bé per tots.
Escolta, se surt a quarts de 9 de la nit i jo, pel poc que sé de curses, jo crec que en uns 40 minuts, no, 50 minuts podria arribar el primer de la cursa?
Bueno, el ser de nit és una miqueta més complicat, sí, això surt a quarts de nou, i jo no, ara no recordo, perquè el recorregut és pràcticament igual que l'any passat, hem fet una petita variació, però molt petita, d'un parell de quilòmetres, però els primers de la cursa passen de l'hora, està sobre l'hora... Bueno, sobre l'hora, Hora...
Sí,
els més ràpids, després ja.
Després la resta ja arribaran, no?
quan puguin, sí, això mateix, sí, sí, sí.
Escolta, vosaltres sou un club que fa, bueno, que ens hem trobat moltíssimes vegades en altres curses, com les de l'Arbós o les del Vendrell. Feu tota mena de curses, però aquesta especialment, tu em deies que aportava una sèrie de complicacions en ser nocturna. Clar, la gent ha de portar les linternes al front, m'imagino. A l'hora de marcar també no deu ser tan fàcil.
Sí, clar, fer de nit és el que hem comentat abans. O sigui, fer de nit tot es complica i, evidentment, és obligatori el frontal, perquè encara que se surti a les 8:30, se surt, encara és una miqueta de dia, però al cap de 20 minuts ja s'ha fet de nit. Llavors és totalment obligatori el frontal i tots els voluntaris que estan a la muntanya perduts estan, evidentment, amb frontals, amb música, amb ambient. Però bueno, la veritat és que l'any passat va estar molt divertit i la gent es va felicitar.
Uh-huh. Qui farà el crono és Athletic Events, que també és on s'ha fet aquesta inscripció que costava 15 euros, però a més de fomentar l'esport hi ha una vessant solidària, veritat?
Sí, la plataforma que s'ha fet servir per les inscripcions ha sigut Athletic Events, el preu era de 15 euros. Bueno, comptant que amb aquests 15 euros pues, bueno, se dona una samarreta, es donen uns mitjons, va Decathlon, s'ha donat un vale de 5 euros per compra, en fi, hi ha botifarrada i tot això. Però bueno, a part d'això, pues, aquest any ens van demanar, i nosaltres amb molt de gust ho hem fet, que els beneficis que poguéssim tenir d'aquesta cursa anessin amb l'Associació Catalana contra el Lupus, i aquí aniran els beneficis d'aquesta cursa. També, a part de les inscripcions, hi ha uns dorsals zero de gent que vulgui donar algú per a aquesta associació, uh-huh. I nosaltres encantadíssim.
A mi m'agrada aquests esdeveniments, a banda de fomentar l'esport, com ho feu, que tingui aquesta vessant solidària, jo crec que li aporta un plus extra, no?
Sí, evidentment, perquè, bueno, a part de fomentar l'esport, si pots d'alguna manera col·laborar i ajudar amb aquesta gent que jo realment, aquesta malaltia, pues, gràcies a això, m'acabo d'enterar que existia i que hi ha molta gent que la pateix. Llavors, pues, nosaltres, ja dic, encantadíssim de poder ajudar amb el que sigui amb aquesta associació, i animar la gent a que si no la pot córrer o no està apuntat, que hi ha aquest dorsal zero, o inclús a les mateixes pistes es podrà fer una apuntació.
Això és el que t'anava a preguntar, perquè les inscripcions van acabar, si no recordo malament, aquest dimecres, però si algú s'ha quedat que no s'ha enterat o que per feina o pel que sigui no s'hagi pogut inscriure, l'últim dia, demà, podrà inscriure's o ja és massa tard?
A veure, en principi les inscripcions es van assolir dimecres. El que sí que és cert, que si algú s'ha despistat o algú té moltes ganes de fer-la, pues el mateix dia a les pistes segurament podem donar algun dorsal. El que no podrem assegurar, a lo millor, és la bossa del corredor.
Clar.
Les bosses del corredor estan comptades. Però, bueno, el que és a lo millor participar, pues, a lo millor segurament sí que podrem facilitar algun dorsal.
Pel que fa a premis, m'imagino que són les categories habituals, no?
Sí, són les categories habituals de totes aquestes curses i seran les mateixes que l'any passat. El primer, segon i tercer de la general, tant masculí com femení, i després pel primer de cada categoria, tant masculí com femení.
Uh-huh. I cal recordar que aquestes els premis no són acumulables, no? En aquest cas?
No són acumulables, vull dir, no, perquè és una manera més de repartir una miqueta els premis i que sigui tot una miqueta més just.
Sí. Si no, algú s'emportaria unes quantes,
sí,
no?
S'emporta tot i sí, no, ja, jo repartir una miqueta, sí.
Josep, val a dir que, a banda de comptar amb l'Ajuntament i de la vostra feinada, heu comptat amb un munt de col·laboradors. Abans mencionaves el Decathlon, però hi ha moltíssims que surten al cartell i que sense ells, doncs no podria ser tan maca com la que fareu demà.
No, evidentment. Nosaltres, com a club, hem de donar les gràcies als sponsors que tenim, que ens donen tot el suport, ens ajuden, ens animen cada any, i sense ells, evidentment, i sense l'Ajuntament, això no seria possible.
Doncs Josep València, president de Trail Road Runners de Calafell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a 24 hores escasses d'aquesta trail nocturna i moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt i molt rebé.
No, res, gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Penedès en xarxa.
Avui l'Associació de Comerciants i Professionals Centre Vila celebra la novena edició de la Shopping Night a Vilafranca, amb múltiples activitats a partir d'aquesta mateixa tarda. Us expliquem com anirà i tot el que hi trobareu parlant amb la Yolanda Lezcano, dinamitzadora comercial de Centre Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
Torna la Shopping Night i el concurs de decoració de carrers. L'entomeu amb il·lusió al Centre Vila un any més?
Sí, la veritat és que després de les edicions anteriors que sempre havien tingut tant d'èxit, ho entomem amb molta, molta gana i molta força. I més venint de les èpoques que venim, que veiem que la gent té moltes ganes de carrer, moltes ganes de sortir i molta gana d'activitat.
Per segona vegada, Covid es participa i s'implica.
Sí.
És un bon senyal, eh? Va anar bé l'any passat.
Sí, va ser tot un èxit i la veritat que estem molt contents. Vam signar l'altre dia per segona vegada i ells estan encantats i nosaltres més, perquè la veritat que nosaltres apostem pels cellers, apostem pel... Bueno, és val a dir, no? Apostem pel comerç de proximitat. Per tant, el que volíem era un celler d'aquí, de nostre, de Vilafranca, i ells estan molt contents de poder estar presents en el comerç de local i de poder, doncs, fer presència i que la gent en pugui gaudir del seu producte.
Aquesta col·laboració pot anar més enllà de la Shopping Night o de moment es limita a aquesta activitat?
La col·laboració la tenim enfocada a dues activitats. Una és la Shopping Night i l'altra és la Nit del Comerç, que és una activitat que vam iniciar l'any passat, vam fer la primera edició, i que enguany farem la segona. És una edició tancada, és una activitat amb una segona edició tancada a el que és el comerç, només pel comerç. No és a nivell de carrer ni a nivell de vianants i gent de Vilafranca i la comarca, perquè vam decidir que valia la pena, després de que els esforços dels nostres comerços eren molt grans, de que algun dia es veiessin també ells recompensats. Llavors és una nit molt maca on premiem i donem reconeixements de diverses categories a col·laboradors, als nostres associats, a entitats que hi han convenis i és una nit molt maca. Fins i tot l'any passat va venir el director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Vull dir que va ser molt maco.
I entre aquests reconeixements que lliurareu, hi ha també els premis als guanyadors del concurs de decoració de carrers.
Sí, bueno, la nostra intenció és que hi hagi participació, que la gent s'animi, que l'associacionisme vagi endavant i que entre tots tornem a apostar pel nostre granet de sorra i de poder tirar endavant una nit com aquesta, que esperem que n'hi hagi moltes més i que el dia a dia funcioni molt bé, però que és veritat que les campanyes ajuden i quan són campanyes com aquesta que donen sortida a molta activitat i a que hi hagi molta cosa al carrer, jo crec que la gent ho agraeix molt.
Quin és el lema de la decoració d'aquest any?
Enguany el lema és la vinya i el vi. Creiem que era... ho vam fer una mica... Bueno, una mica no, ho vam fer a sorteig pels nostres associats i va ser el títol més votat. I apostem per aquest títol perquè ja que tota la secció, tot el que és la temàtica del vi està també patint amb tot el tema que estem vivint de sequera i de més, li hem volgut fer una mica d'ajuda, recolzament, i fer-lo viu entre els nostres carrers, no? A més, aquesta decoració normalment l'allarguem fins al Bijàs i també doncs, era una temàtica molt maca per fer la unió en aquest any.
Està disputat?
Bé, sempre està disputat, sempre està disputat. Hi ha carrers que són molt competitius, carrers que són més tranquils i carrers que són més competitius. Sobretot els més competitius són els petits. Clar, tots sabem que ja és complicat posar-se d'acord, doncs quanta més gent hi ha i quan més grans són és més complicat, però bueno, però la gent està contenta i jo crec que tenen ganes.
Quants carrers s'impliquen?
S'impliquen, crec que són 7 carrers, 7 o 8 carrers, tots els carrers del centre.
Doncs anem a tafanejar aquest programa d'activitats que ens proposeu, tot i que és la Shopping Night i els plats forts, els hits, tindran lloc de nit, quan comenci a fer-se fosc. A partir de la tarda, al cap de poc de la sortida de les escoles, ja comenceu amb les activitats pels més petits, oi?
Sí, a partir de 5:45 ja tindrem activitats infantils per tot el centre. Tindrem el carrer de la Parellada, tindrem manualitats, tindrem la mateixa associació també de comerç de la Parellada també fa activitats, tindrem inflables i tindrem tallers de robòtica a la Rambla, tindrem intercanvi de cromos al carrer dels Ferrers a Cala Madrona. La Parellada tindrà, a banda de les activitats infantils i tallers de manualitat, tindrà també ninos de la Patrulla Canina, tindrem passejant pel centre. L'Acadèmia sempre d'Anglès Kids and Us també puja a fer moltes activitats pels petits. El Casal Sabaters farà també una pluja de globus, hi haurà exhibicions de ball per indrets del centre. Hi ha alguna botiga del carrer de la Palma, enguany serà Quimbara, que fa una showroom amb la dissenyadora en directe. Hi haurà fotocalls al carrer Indústria, la joieria Orfi tindrà un fotocall i un show en directe, també. Tenim els administradors, que cada any ens demanen també per poder sortir amb la paradeta, DJs en directe. Després nosaltres sempre posem a tots els carrers que hi participen música en viu, la dividim una miqueta abans o després de la passarel·la perquè no se'ns ajunti tot, que no sigui tot a la mateixa hora. I bé, i la gran desfilada, com sempre, doncs a la plaça de la Vila, que ja fa uns anys que la veritat té molt d'èxit, omplim molt la plaça i té una visió molt maca des de tots els angles, no? I hem decidit doncs ja deixar-la instaurada allà.
A quina hora començarà?
Mira, aquest any la gran desfilada la comencem mitja horeta abans, a 9:15, perquè als petits no se'ls hi faci tan pesada la tarda d'espera, i així comencem a les 9, així ja el que és la gran desfilada amb els adults, donarà pas a aquesta desfilada, tant la dels petits com la dels grans, hi haurà una exhibició de dansa per part de la dansa Assumptatrens, igual que l'any passat, i la desfilada doncs, tenim previst que duri una horeta, de 9 a 10. I creiem que així, amb aquest abans de la mitja hora, fem un favor als petitons, però a més també ajudem a les compres del Shopping Night. Clar, passava que si la desfilada s'allunya molt i ja entra molt en hores de molt tard, la gent ja després és com... Ja es fa tard,
costa
més iniciar, no? I d'aquesta manera pensem que a les 10 és una bona hora, que has pogut sortir a fer un tomet per la tarda, i a les 10 tens obertes les botigues fins a les 12 per poder fer les teves compres amb els descomptes i les promocions que es facin aquesta nit.
Descomptes i promocions exclusius d'avui divendres, de sí. Shopping Night i en horari Shopping Night?
A veure, en principi, la cosa és que es faci avui nit i a partir de les 8 del vespre. Val? També val a dir que, clar, si el comerç vol decidir i ell com a propietari decideix doncs, que a partir de la tarda ja ho fa, nosaltres està clar que no hi entrarem, no podem prohibir-ho, però sí que és veritat que el que és la Shopping Night, el seu horari és de 8 a 12, que seria quan ha d'haver les promocions i descomptes. Però bé, tal i com està el tema i com si suposo que també és moment d'acollir-se i moment de gaudir de que vingui la gent, passegi i se'ns acosti als nostres aparadors. Per tant, entenc que si algú avança al dia o a la tarda, doncs benvingut serà, no?
Que vagi molt i molt bé aquesta novena edició de la Shopping Night Vilafranquina. La gaudirem intensament. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb Coldplay cantant aquest cel ple d'estrelles, tancarem aquesta segona hora. De seguida, el butlletí de notícies. Cause you're a sky full of stars.